Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui ens visita en Lluís Gómez, que ens ve des de Premià de Mar.
Correcte.
I que es ve a presentar el seu darrer projecte, 12 temps. Benvingut.
Moltes gràcies, Joan. Molt content d'estar aquí.
Doncs, a veure, com va arribar la música a la teva vida? Va ser per la teva família?
Ah, doncs mira, una pregunta molt maca, també interessant. Bueno, en el meu entorn musical, bueno, musical, perdó, familiar, sí, sempre hi havia hagut molta música, però no d'instruments. De fet, no tinc cap avantpassat que es diu que toqui algun instrument, però a casa meva som quatre germans, els meus pares, però sempre hi havia molta música. I a partir dels 15, a l'institut, doncs, el típic, algú que tocava, no sé què, escolta, fem un grupet, i a partir d'allà vaig començar a tocar la guitarra. Jo vaig començar amb la guitarra.
Amb la guitarra elèctrica.
Bueno, el més barat, encara me'n recordo, ja no la tinc, però la primera guitarra que em vaig comprar, 10.000 pessetes, que me'n recordo vaig estar estalviant molt de temps, i era una guitarra horrible que no es podia tocar, a la lonja de l'instrumento, que crec que ja no hi és, eh que no? I bueno, però va ser una mica una colla d'amics de, hosti, què toco? Què puc fer? Què és el més baratet? Perquè al final vaig acabar tocant el baix elèctric. Però al principi va ser això, diu, una colla d'amics diu, escolta, això de tocar què és? I va començar així.
I a partir d'aquí vas dir, em poso a estudiar...
Correcte, bueno, que tot d'oïda, però arriba un moment que hi havia coses molt difícils, em passaven partitures, escolta, mira't això, i clar, no sabia, llavors vaig dir, bueno, he d'estudiar, i a l'Escola Municipal de Premià, que la veritat és una escola fantàstica i li dec molt, doncs allà vaig fer un parell d'anys de flauta travessera, perquè en aquella època jo pensava, la guitarra ja la sé tocar, el típic de quan ets jove, no? I dic, hòstia, no la sé tocar. I llavors vaig estar estudiant amb en Pere Pagès guitarra clàssica, vaig fer una mica també de guitarra moderna amb en Josep Travé, però va aparèixer el banjo i llavors la meva vida va canviar.
Sí, has estat bastant tastaulletes o picaflor amb diferents instruments, però per arribar al banjo. I com va arribar al banjo?
Doncs mira, el banjo va arribar quan jo tenia 20 anys i vaig fer la prestació social substitutòria de l'època. Jo vaig fer objector de consciència.
Ja.
No vaig ser prou valent de fer-me insumís com algun amic.
Jo no vaig fer ni una cosa ni l'altra.
Hosti, quina sort, tu! Vas fer el servei militar? No.
No.
O sigui, res, no?
Vaig passar a l'objecció i a l'objecció me la van perdonar.
Hosti, tu, això és... Jo vaig estar un any en un alberg i el director de l'alberg de joventut, que allà al Masnou, me'n recordo que... Bueno, jo ja tocava, llavors doncs, vam començar a parlar i em va deixar un disc, un vinil, que es deia Banjo Paris Session. I dic, hòstia, què és això, no? I que va ser la primera vegada que vaig escoltar un banjo. I llavors em va encantar, vaig començar a buscar més discos d'aquest estil, vaig descobrir, gràcies al Banjo Paris Session, en Jean-Marie Redon, un banjista que encara està viu i la veritat que tenim molta amistat, i arrel d'allà doncs començar a buscar més discos, més informació, i ja dic, bueno, aquí una antiga nòvia meva em va regalar un banjo, o sigui, va ser tota una combinació, i a partir d'allà vaig dir, bueno, t'has de dedicar a una cosa, perquè durant uns anys doncs feia els estudis clàssics amb el banjo i era molt difícil, i vaig dir, dic, mira, ja he fet prou de guitarra clàssica i me'n vaig al banjo.
I a més, sobre el banjo has arribat a escriure un llibre i tot, no?
Correcte.
Bueno, és de 5 cordes, no?
De 5 cordes, el banjo que jo toco és de 5 cordes. Hi ha el banjo de 4 cordes, que també toco una mica, però bàsicament jo el més especialitzat en el banjo de 5 cordes. I el que em vaig trobar jo quan vaig començar, que no hi havia YouTube, o potser sí hi havia YouTube, jo vinc d'una família modesta, no teníem internet, i jo tinc 52 anys, o sigui que vinc de l'època del vinil i tot això i del casset, però no hi havia informació. I llavors era tot d'oïda. Tot d'oïda, i llavors clar, quan jo ja vaig començar a aprendre, vaig començar a fer classes, vaig descobrir llibres que venien dels Estats Units, vaig dir, escolta, potser estaria bé fer un llibre. A més, diversos alumnes m'ho van demanar, i juntament amb Antoni Jiménez, que és un dels grans de l'animació infantil, ell va fer la part de Clawhammer, que es toca sense pues, i jo vaig fer la part que es toca amb pues. I aquest llibre, que està en català i castellà, després també he fet més llibres gràcies a l'editorial americana Mel Bay, però aquest va ser el primer.
I dintre d'això de, bueno, que parles d'americà i tal, has estat portada a la revista especialitzada, bueno, Banjo Newsletter.
Correcte, això va ser... és com ser portada a Playboy.
Exacte.
Sí, tenia uns amics que deien, hosti, ja ets... Doncs sí, la veritat que va ser, per mi va ser un orgull, no? Perquè, diguem-ne, d'aquí de casa, doncs, algú que fos portada, perquè, diguem-ne, és la revista especialitzada, la més important, i no, no tothom, entre cometes, que arriba. Però jo ja portava una trajectòria, ja estava escrivint per la revista, i va haver un moment, a més, em va entrevistar una llegenda del banjo com Toni Trisca. I la veritat que ha estat un dels meus punts d'àlgid de la meva carrera.
I parlant d'això, doncs, internacionalment és bastant reconegut, mm. però en aquesta banda del món, Catalunya, diguem, el banjo...
Sí, la veritat que allò que diuen, com és? Nadie es profeta en su tierra o una cosa així, no?
Sí.
A mi em passa, jo també passa, soc bastant sempre positiu i soc conscient que toco el banjo a cinc cordes a Catalunya, que diguem-ne, no és molt popular, entre cometes. A l'època d'en Xesco Boix, de l'animació infantil, el va fer molt popular, però actualment no és un instrument que sigui molt atractiu per molt públic, i llavors soc conscient, llavors el meu mercat, entre cometes, està més fora. Però
una mica sí que hem estat americanitzats, no? Per...
Sí, totalment, totalment. Però jo penso que el banjo, hi ha molta gent també el confon amb la música country i el bluegrass, llavors la música country té un component, ai, jo me'n recordo, tocar música americana, no? I jo sempre dic, bueno, però el blues és americà, d'origen africà, el jazz és americà, o sigui, que també hi ha una... És complicat, sí, tot sí. Això de les etiquetes, l'instrument... Jo estic m'envolto de moltíssima gent de música tradicional, tant de música catalana com de tot arreu, música irlandesa, i sempre he estat una persona bastant oberta, però sí que he de dir que una mica que a casa nostra...
És una mica sense sentit, no?
Sí, la veritat que és un... I ja no voldria dir que són modes o el que sigui, però és un petit prejudici. Ah, toques el banjo a cinc cordes. Dic, bueno, però...
A l'últim programa que es va venir el Biel Martí, que ell toca el banjo en privat.
Ah, sí.
Sempre jo li dic, per què no el treus a la llum, saps? I mira, ja sou dos.
Sí.
I tot això, pues, t'ha obligat a moure't internacionalment?
Sí, la primera raó que em vaig començar a moure internacionalment va ser l'aprendre, perquè aquí no hi havia professors, aquí vaig estudiar, vaig fer classes amb en Cedo García, que és un dels grans de la música folk tradicional catalana d'aquí, i llavors també amb Enric Iraiza, que havia tocat amb la Via Dixieland i és un americà vivint aquí, llavors amb aquestes dues persones, però ràpidament vaig començar a veure que els americans venien cap aquí a Europa, a Anglaterra, a Irlanda, i després vaig tenir la sort també d'anar cap allà als Estats Units.
Uh-huh.
Sobretot vaig estar tocant durant molts anys una marca de banjos que era Neckville, i ella em va agafar com a... Diu, mira, tu vine a Estats Units i viatges amb mi als festivals, llavors el que vull és que tu toquis mentre per vendre. Llavors tenien com un tracte. Llavors jo aprofitava, també aprenia... Perquè, clar, és com una mica el flamenc, no? Diguem-ne, si tu vols aprendre flamenc de veritat, t'has d'anar al sud, no? Doncs la música bluegrass, la música irlandesa, jo també penso. Almenys està bé una mica anar allà i respirar com es toca aquesta música.
I parlant de festivals, i dient que aquí tampoc hi ha molt d'això, l'has organitzat aquí, de festival?
Correcte. Aquí, bueno, gràcies a l'associació, bueno, la vam crear ja fa 22, 23 anys, l'associació del RAS, que és de música bluegrass i old time, i aquest any, bueno, ara al novembre farem la edició 23, ja fem 23 anys de forma oficial, però havíem fet 2 anys una mica en plan sí, bueno, trobada d'amics,
sí.
Perquè això, tot això era una trobada d'amics, que ens encantava aquesta música, i l'Ajuntament de Mollet una vegada ens va dir, escolta, que ens hem entrat que feu això, perquè també hi havia una persona relacionada amb l'Ajuntament, i escolta, perquè no ho feu obert, llavors ja portem 23 anys. El proper any farem el 10 anys del Barcelona Bluegrass Camp, que el fem aquí al Centre Cívic La Sedeta. També t'he de dir, així com abans t'he dit, hosti, no, nadie es profeta en su tierra, però tot el recolzament que he trobat aquí és fantàstic, perquè per exemple la Sedeta sempre s'ha recolzat, fem també allà el festival al RAS, i la veritat que la gent que està involucrada és fantàstica.
I parlant, bueno, com ets una persona inquieta i has tocat diferents instruments, has fet una altra lluita, bueno, amb el llibre del violí dedicat al bluegrass, que el violí també és una altra cosa que també s'associa sempre a la música clàssica i
exacte.
No al
sud de... Correcte. Això també és un llibre coescrit amb en Oriol Sanya, que és professor de l'ESMUC, i també una mica, així com en l'altre llibre, és com una mica, diu, bueno, diu, tot el que jo... em va costar molt d'aprendre i aquestes coses, diu, a veure, no vull dir que estic en deute, diu, perquè també m'agrada també escriure, i jo en totes les meves classes jo sempre he escrit moltes partitures, tinc molts arranjaments, i llavors amb l'Oriol vam dir, escolta, per què no fem aquest llibre, que és una introducció al que anomenem Fiddle. Els americans, en comptes de violí, diuen Fiddle, que és com una forma de diferenciar el violí clàssic del violí doncs, més tradicional. I vam fer aquest llibre, el vam proposar a Mel Vale, una editorial molt gran dels Estats Units, i també aquest està en castellà i en anglès. I llavors, doncs, molt content.
I passant al tema de referents, el teu referent principal és el Belafleck?
Home, jo penso, sí, el meu i de molta gent, jo penso...
Potser... Perquè és el més innovador o perquè...
Sí, perquè és potser la persona que ha obert el banjo. A més, en el món del banjo hi ha moltes bromes, no?, de que si l'instrument sona molt, afinacions i moltes històries d'aquestes. Una mica com la viola, no?, en el món clàssic. Però gràcies a Belafleck dius, escolta, Bela pot tocar música clàssica, jazz... Ho ha fet tot. Llavors, per mi és el meu referent. A més, he tingut la sort de conèixer-lo, jo estic en contacte amb ell, i tinc la sort de cada estiu anar als Estats Units al campus que jo organitzo i soc professor assistent allà.
I a part d'aquests referents, aquests referents són alguns més?
Sí, aquí, diguem, aquí a Catalunya, entre comentes, en Cedo García, que jo sempre he respectat molt a la gent, com deia, tinc 52 anys, i vaig començar una època d'orilla, de que no hi veia YouTube, però en Cedo García, que té 70 anys, va començar encara que no hi havia res. I me'n recordo que en Cedo, que és luthier, me'n recordo que ell em va dir, mira, el meu primer banjo, jo el vaig construir basant-me en un disc d'en Pete Seeger. Va agafar la portada i diu, bueno, pues això va així, que és increïble. Jo vaig dir, hosti, Cedo. I la part de darrere diu, bueno, me la vaig com imaginar, no? Perquè la foto era la part de davant. I dic, Cedo, tens aquest banjo? I diu, sí, sí, tant. I me'l va ensenyar. I era increïble, o sigui, jo tinc un respecte a tota aquesta gent antiga, primera generació, com li vulguis dir, que és increïble. Llavors, una que seria en Cedo, una altra seria en Enrique Araiza aquí, i després, doncs, en Jean-Marie Redon, d'en Banjo Paris Session.
Ah, exacte, que vas descobrir això. I aquí tens una anècdota, no?, com el vas anar a conèixer.
Bueno, sí, bueno, el vaig anar a conèixer... Bueno,
a París.
A París, exacte, molt bé. I, bueno, vaig amb el meu pare. Jo me'n recordo que li vaig dir, bueno, papa... Jo tenia 20 anys o així, i dic, papa, anem a París. Diu, vinga, i ja estava jubilat, i vam fer les, pues, no me'n recordo, 12 hores o així, conduint, i me'n recordo parant, i llavors jo vaig estar, va ser com uns 4 dies, vam estar fent classe, després hem fet més classes, però va ser la primera trobada amb ell, i bueno, vam agafar un motel. De fet, primer jo vaig... Bueno, en Jean-Marie va venir aquí a tocar, i llavors jo, que a més ni m'ho vaig creure, Jean-Marie, la llegenda, tal, i jo vaig dir, escolta, que m'agradaria estudiar amb tu. Diu, vine a París. Dic, hòstia, dic, i papa, vamos a París. I llavors, i des de llavors tenim una relació d'amistat, hem fet un disc junts, i la veritat que molt content. I és un dels meus, a vegades, dius influencers i també dius que amics i herois, no? I el primer heroi potser doncs, és en Jean-Marie Redon, per tot el que va fer.
I ara, bueno, amb aquest últim disc que has passat una mica més cap a tocar el flamenc, llavors una referència seria al Paco Lucía?
Sí, totalment. Jo penso que... Bueno, això també va ser... la meva incursió en el flamenc és gràcies a Belafleck. Perquè durant la pandèmia, estàvem tots confinats, doncs gràcies a les tecnologies vam començar a fer una trobada a Zoom, d'aquestes de... tots en pantalla i parlant, i llavors amb Belafleck, doncs, jo li vaig preguntar, dic, escolta, Bela, dic, has tocat flamenco? Dic, perquè tu has tocat tot, dic, m'estranya que no hagis fet... Que ja li havia fet la pregunta abans, perquè ja ens coneixíem del campus, no? Però ara era tot més intens, era cada setmana, estàvem 2 hores xerrant. I em va dir, home, diu, Paco de Lucía, dic, conec a Paco de Lucía, Carles Benavent, Jorge Pardo, dic, hòstia... I dic, i com és que no has fet? Diu, bueno, diu, perquè és molta feina, dic, tinc moltes coses al cap. Dic, no és que no ho vulgui fer, però bueno. I llavors em va dir, però si hi ha una persona ho has de fer tu. Tu has de fer aquesta incursió del banjo en el flamenc. Dic, hosti, i clar, com que aquestes trucades eren cada setmana, i cada setmana tothom compartia alguna cosa, clar, la resta de banjistes era jo què comparteixo amb Belafleck, si estic estudiant Belafleck, no? Llavors per mi va ser una excusa compartir coses de flamenc. I llavors, doncs, va ser tot això, intentar incorporar aquest llenguatge, que és molt difícil, la guitarra és molt, molt important, però llavors també, doncs, escoltant compositors clàssics com el Benit, Granados, una mica també Falla, intentar col·locar aquest so en el banjo. I llavors és l'última trajectòria meva.
O sigui que l'entrada al flamenc és culpa dels americans, curiosament.
Sí, sí, correcte, correcte. O sigui, de fet, fa molts anys que molta gent m'ho deia. Quan jo anava per als Estats Units, jo tocava el banjo i em deien, toca alguna cosa al teu país? Sí que és veritat que, per sempre, la primera vegada que vaig anar al campus d'en Bela vaig tocar el Cant dels Ocells. I a més que me'n recordo, davant de 3.000 i escaig persones, el dia gran del concert vaig dir, escolta, vaig a tocar, que a més hi ha l'anècdota, i ho vaig explicar que Pau Casals va tocar davant de la Caixa Blanca
pel 71.
El 71, exacte. Jo vaig dir, escolta, el Pau Casals va tocar pel president a la Casa Blanca i jo ara toco per vosaltres el Cant dels Ocells, pel president del banjo, que és en Belafleck, i per tots vosaltres. O sigui que la música, sempre m'havien dit, toca alguna música del teu país, però jo deia, és que he vingut a aprendre la vostra música. Yeah. I ara crec que ha arribat aquest moment de tocar música d'aquí.
I dius que per fer aquest disc has fet un viatge de 3 anys, perquè és per fer-ho o perquè fas tantes coses? Que...
Bueno, perquè ha estat tot, també un primer pas amb Flamenc Gras, un altre projecte que tenim, bueno, que encara està viu, amb la Carol Duran i la Maribel Rivero, que va ser una mica el principi de tot això, perquè abans de la pandèmia jo me'n recordo Carol Duran, que és la violinista i cantant de la Carrau, bueno, que era la Carrau, que va ser molt coneguda, i ara actualment és directora del Centre Artesà Tradicional del CAT. Me'n recordo que en un viatge de bolos, que són coses que no t'esperes, no? Me'n recordo que ens va dir, dius que jo sóc una apassionada del flamenc, i del canté, del hondo, no? Hòstia, Carol! I és una cosa que no entens, no? Bueno, no que no entens, dic, hòstia, perquè en aquell moment tampoc no estava molt. Òbviament, Paco de Lucía, jo quan era petit me'n recordo l'Entre dos Aguas, quan va sortir, dic, pues el tens al cap, tot i que sóc del 72, dic, però et sona tot això, i a casa hi havia tot això, les greques, i tota una mica Manzanita, tot això, o sigui, aquest so de rumba o el que sigui, estava per allà pel cap. I és a partir d'aquests últims 3 anys, parlant amb la Carol, altra gent, llavors vaig fer classes també de guitarra amb en Javier Vaquero, que comença una mica, per això li dic un viatge, fins ara que dic, bueno, ara ja doncs penso que puc fer alguna cosa.
I amb tota aquesta passió, que t'agrada més, tocar o estudiar, o les dues coses?
Bueno, jo als meus alumnes, jo sempre, per mi és estudiar. Jo als meus alumnes sempre dic, mira, que a més ara no me'n recordo de qui ho vaig aprendre, però segur d'algú. I per mi hi ha una cosa que és tocar i una altra que és estudiar. Per mi estudiar és sentar-te, una disciplina, escales, tècniques, el que sigui, i tocar és al final de tot, de tota la sessió, si han estat 4 hores o el que sigui, de dir, bueno, ara vaig a tocar. Llavors, perquè m'agrada molt diferenciar-ho, no? És com també els americans diuen play, però diuen play a tot. En canvi, nosaltres podem fer jugar, no? I també m'agrada com això, jugar. Però jo, a mi m'agrada molt, estudiar m'agrada. Jo no sóc un músic, ara no dic que tots els músics, però hi ha gent que ja arriba un moment que diu, bueno, ja en tinc prou, però no és perquè jo vulgui ser, perquè també ara actualment ja tinc les meves limitacions, ja he trobat, dic, uf, aquí està el meu límit, ja no puc avançar més aquí, sinó el que puc és madurar i créixer com a músic, però per mi l'estudi és bàsic.
I el del disc és una mica, dius, per autopromocionar-te o perquè no desapareixis o per tema...
Sí, bueno, els discos són una cosa...
Ell existeixo, estic aquí.
Sí, exacte. En l'ambient musical, el panorama musical que hi ha actualment, no? Que hi ha molta gent molt crítica, hi ha molta gent altra... Jo penso que també avui en dia el ventall musical és increïble, tot el que pots fer, perquè et pots tu autoeditar i tot, pots agafar un disc i penjar-ho a Spotify.
Sí.
O sigui que això és fantàstic. Que sí que és veritat que després Spotify no et pagarà gaire, però també el mainstream, no, que diuen, diu, al meu nivell, és que tampoc, no és que no espero, és que no crec que hi hagi molts diners. La típica, això que veus a les xarxes, Spotify m'ha enviat 0,00, dic, sí, a mi també, però és que clar, tampoc puc aspirar tocant el banjo i la música que faig, no? I llavors, el fet de fer un disc, doncs és això, és molt típic. A més, a mi m'agrada molt el sistema, bueno, com els americans treballen la música, no? Són molt de picar pedra. De fet, tinc un bon amic de mena trucada, es diu Hank Smith, ell fa amb la seva banda un disc cada any. Jo faig cada 2 anys, ell fa cada any, em van dir, no, diu, és que has d'estar constantment, diu, treballant, ja no per publicar, sinó has d'estar viu. I sí que és veritat que també a l'hora de contractar-te, aquest estiu, per exemple, vaig a tocar el festival més important de Bluegrass, la Roche, però gràcies és perquè tinc nou CD. I llavors això moltes vegades als teatres o llocs diu, presentació de disc.
Yeah.
I això ven molt.
I la promoció, evidentment, ha canviat en 25 anys, no?
Exacte, sí, correcte.
Corre tu com puguis, hi ha les xarxes socials, però també el que és internet és que hi ha molta cosa, llavors, com destaques dintre de tot això?
Sí, la veritat que, bueno, jo el primer que crec que és molt important, a més, a nivell de salut mental, perquè a més jo sempre ho dic, no? Dic, jo on he arribat mai m'ho hagués pensat. Jo penso que una de les primeres coses és tothom que comença a tocar un instrument, sigui Keith Richards del Rolling Stone o el que sigui, al principi és una il·lusió, els Beatles o qui sigui, al principi és una il·lusió. Després, on arribis tu, són molts factors. Òbviament, tota aquesta gent són genis, no? Però jo penso que mai has de perdre aquesta il·lusió i, sobretot, no tenir aquesta cosa de jo vull ser famós.
Yeah.
Que ara potser sí que veig molta gent de vull ser famós, no? Dius, però on et porta aquesta, yeah, el ser famós, no? Jo el que vull ser és un músic respectat a nivell de tocar el banjo. I estic content perquè més o menys ho estic aconseguint. Soc un... A Estats Units, diu, ah, sí, sí, el noi aquí de Barcelona, que molta gent diu Catalunya, inclús quan estic, oh, Espanya no, Catalunya, no? Dic, home, pues, també ho aprecio, sí, diu, que, sí. Perquè hi ha, a més hi ha aquest típic, de, aquest tòpic de que als Estats Units no, no saben on està. Però jo també dic, bueno, si a mi em pregunten on està Wyoming, no t'ho sé dir, és que als Estats Units és enorme. Sí, sí. I llavors, doncs, és això, la promoció i el fer discos, crec que és bàsic.
I dius que ara, amb el que treballava amb el flamenc, que al flamenc li tens un respecte, també.
Sí, per mi... Uf, ja abans, de ficar-me una mica, hi havia gent que m'havia dit, toca alguna cosa amb el flamenc, però la guitarra amb Paco Lucía és que és increïble. És impossible, no?, fer-ho amb el banjo, aquesta profunditat, a part de la guitarra clàssica, no? I jo li tinc molt de respecte, sobretot, a més, la música, el flamenc és una música molt... molt del poble, molt d'ells, no? No s'està ensenyant de forma acadèmica a escoles, però és molt interessant, i les converses que tinc amb en Belaflec d'aquesta música també, o sigui, la gent ho respecta, però és que tu escoltes a Paco Lucía, i ja no a Paco Lucía, sinó un cantaobra amb un guitarrista que acompanya, i és una música molt, molt profunda, que tècnicament és molt difícil, i és molt, molt, molt passional.
I com s'adapta al banjo?
El banjo, el que fas més és més els sons. Perquè tindrà tots aquests palos, aquests sons, intentant buscar una mica aquest so dalt, que també, diguem-ne, Paco Lucía i el flanc també venen molt, també aquest so espanyol o com tu vulguis dir, però sí. A mi m'agrada molt també això, aquesta cosa de... Això és molt típic. I és molt maco, no? Aquest so, però la profunditat de la guitarra és impossible copiar-la.
Ja. I, bueno, en aquest disc has tingut a... Bueno, s'ha juntat un munt de talent impressionant, no?
Sí, sí, no, la veritat que...
Internacional, a més.
Bueno, per aquest disc, a més, jo amb tots els discos que he fet sempre m'ha agradat, doncs, envoltar-me de diferents músics perquè cadascú t'aporta una experiència diferent, no? I això és molt curiós perquè l'any passat a l'Arroix, això són totes aquestes coses... A més, a mi m'agrada molt una cosa de la música, és que hi ha moltes coses que són casuals. No, després arriben al gran públic, hòstia, què t'ha fet aquest disc, tal? Però quan tens la sort de llegir un llibre que et parlen sobre això, moltes vegades són casualitats. I l'any passat jo estava a l'Arroix, com a públic, vaig anar amb Jean-Marie Redon, és un festival de trobada que també fas contactes, i era la nit, jo estava allà per allà, i passa Ondra Kozak. No, Ondra Kozak, que és de la República Txeca, amb el seu nen petit, passa per allà i dic, hòstia, l'Ondra... Va ser aquell moment, jo estava muntant una banda perquè m'havien demanat d'anar a tocar a Irlanda, però no amb el projecte flamenc gras, volien una cosa més bluegrassera, més clàssica. Jo estava pensant en un guitarrista, un violinista, i passa per allà a Londra, dic, hòstia, Londra, dic, mira, ara que has passat, dic, escolta, darrere parla amb tu. Si no hagués passat per allà, jo no el tenia al cap, és un gran guitarrista i violinista i mandolinista de la República Txeca, però va ser la curiositat de veure'l per allà, dic, escolta, Londra, anem a parlar. Diu, vols fer uns bolos així? I em va dir, sí, sí. A partir d'allà també amb el Rafael Mallet i Maribel Rivero, que és d'aquí i fa molts anys que hi treballo, doncs, bueno, va començar, hi va haver molt bon rotllo i vaig dir, escolta, voleu fer un disc? Diu, bueno, venga. Llavors, però, vaig dir, jo no vull fer un disc de bluegrass perquè el bluegrass ja ho fan els americans.
Yeah.
O sigui, que ha de ser una barreja. I Londra em va dir, quan li vaig proposar algun tema meu com més flamenc i tal, em va dir, hòstia, jo no sóc un guitarrista de flamenc. Dic, però no et vull, no vull que tu siguis el guitarrista de flamenc, sinó que veguis una mica d'aquesta sonoritat com estic fent jo amb el banjo.
I llavors la base és el quartet aquest, sí. amb l'Ondra.
Ondra, el Rafael Mallet i Maribel Rivero.
I el Mallet és de París.
De París, correcte.
Amb el violí...
Sí, amb el violí... Bueno, i també, bueno, hi ha un tema que es diu Polka on a Benjo, que a més és molt curiós perquè està cantat en txec.
Sí.
Llavors hi ha una part en castellà,
sí,
que la canta l'Ondra. Però també és divertida que el Rafael canta en txec quan, bueno, li fa els coros al, a l'Ondra que fa. Sí, o sigui que tot és un procés, va ser un procés molt maco, la veritat.
Sí, sí, això també hi és el multidioma en el disc, que és català, castellà, exacte, anglès, sí,
sí,
i
sí,
txec.
Sí. Per exemple, hi ha un tema que feia molt de temps que volia enregistrar, era la de Mare d'Aragó. Crec que és un tema preciós, però a vegades ho parlava entre companys, jo ja havia tocat a duo només amb Maribel, i hi havia companys que em deien, home, però és que això és un tema molt típic i tal. Dic, bueno, dic, però és un tema molt maco. Dic, i vull veure què poden aportar un noi de la República Txeca, un noi de París, i òbviament nosaltres. I me'n recordo que a Londra va dir, que tema és preciós. Dic, pues mira, aquí hi ha molta gent...
Però cultural, no?
Sí, sí.
Bueno, ara fa poc ja la Dama de Mallorca l'han adaptat amb rotllo molt, sí, supermodern, amb autotune i tot.
Exacte, sí, sí, bueno, avui en dia...
La Maria Hein. Sí, sí, i s'agafa aquestes músiques tradicionals i es posen al dia.
Clar.
De qualsevol manera. I com veu treballar a distància, us veu ajuntar, com s'ha fet la producció d'aquest disc?
A veure, el que vam fer és que l'any passat vam estar aquí una setmana tocant, i llavors el que vam... jo vaig muntar, entre cometes, com tota una sèrie de concerts, també per aprofitar i treballar a fons el disc. Llavors, aquí, i també era per parlar, i llavors vam dir, escolta, com ho fem, el disc? Ho fem en directe, com el que jo he fet fins ara, o ho fem per pistes i cadascú des de casa seva? Llavors ho vam valorar i vam dir, bueno, que això també és una cosa que vaig parlar amb en Belaflec, i en Belaflec em va dir, diu, si pots tenir un estudi a casa, diu, no que no, ho sento, els que m'estan escoltant que tenen un estudi, dic, us estic traient la feina, però bueno, però en Belaflec grava a casa seva. D'això típic que tenen una casa gran a Estats Units, llavors el que diuen ahir els basement,
el sòtano,
tenen allà un estudi, i llavors que et dona la llibertat de que si tens un mal dia, que és que a mi és una cosa que m'han passat molt, no? Llavors de tots els discos sempre hi ha, hòstia, és que aquí vaig fallar, que avui en dia pots fer moltes coses, pots punxar, moltes coses d'aquestes, i llavors vam dir, escolta, dic, que podem arranjar 10 dies de que vingueu aquí, i que ja ho hem treballat abans, i llavors gravar. Però vam dir, escolta, i si ho fem per pistes? Que també el gravar per pistes et dona una cosa, és que tu envies una pista i us pots treballar sobre el que ha gravat l'altre. O sigui, també és un procés maco de creació que a mi ja ho vam fer amb Flamenc Gras i m'agrada perquè a mi jo gravava una cosa, per exemple, el Jaleo, jo vaig enviar la melodia al Rafael va gravar a sobre, però va afegir coses. I clar, jo, a partir de que hi va afegir, vaig afegir més coses, basant amb el que ell havia afegit. Quan estàs gravant en directe, a veure, per molt que escoltis, no podràs escoltar uns detalls que estiguin fent, no? O sigui que la gravació per pistes també és bastant interessant. I llavors ho vam fer així.
Ha sigut com una mena de trencaclosques?
Correcte. Sí, hi havia els temes, enviàvem, i llavors anàvem esperant qui ens enviava la resta.
Doncs aprofitant que tens aquí el banjo... ens tocaràs un tema que es diu Dora.
Correcte. I si em deixes explicar, bueno, hi ha una història maca. Dora és a mi m'agrada dir, és el nom de ma mare, que ens va deixar el mes de març de l'any passat. I, bueno, em va passar que el març ens va deixar, i llavors, tot i que jo he dit que jo estudio cada dia, no podia. Després, bueno, és un cop molt fort,
normal.
Però ho trobava, no? I a parar aquesta vegada que hi ha la gent que diu, bueno, els moments tristos, et surt... Jo no podia, no tenia ni per agafar el violí, ni res. Però al cap de 2 setmanes així, dic, bueno, tinc feina, dic, he d'estar en dits, vaig agafar l'instrument, i va ser molt curiós perquè normalment jo començo amb una escala o començo amb exercicis, directament vaig tocar aquesta melodia. I a més el que sempre diuen l'estructura com està gravada, aquesta A i aquesta B, van sortir automàticament. Però és una melodia senzilla i vaig dir, hòstia, què ha passat, no, aquí? I llavors, bueno, potser m'ho vaig fer jo, però vaig pensar, dic, mira, és ma mare que me l'ha enviat. M'ha enviat aquesta melodia i llavors li vaig posar... Bueno, de fet, al principi es deia 6 de gener, però l'estiu passat vaig tocar aquest tema als Estats Units, també al campus de Belaflic i per altra gent, i vaig tenir sort que abans la vaig xocar per un amic i em va dir, ai, que maco, diu, com es diu el tema? I dic, 6 de gener. I fa una cara així, diu, què passa? I diu, jo li canviaré el nom. Dic, almenys aquí als Estats Units. Dic, què passa? Diu, és que el 6 de gener és la data quan van assaltar el Capitoli.
Ah, veritat.
I llavors diu, clar, diu, ja saps que aquí als Estats Units estem dividint. Diu, hi haurà gent que li agradarà i gent que no. Diu, no hi ha problema.
Els Trump i els no Trump.
Exacte, diu, fora tu. Dic, li canvio i dic, li poso d'hora. I ja està. I llavors, doncs, és la història d'aquest tema.
Doncs pues anem a escoltar-lo. Ja ho veureu després quan publiquem el vídeo, però aquí el Lluís té en tres dits, sí, unes pues, i ens expliques què,
sí,
fan.
Sí, correcte. Bueno, l'instrument és el que fem és una barreja de per tenir més volum. Les cordes són metàl·liques, antigament un banjo... El banjo al principi es tocava sense pues, que es diu la tècnica de frailing, i es tocava amb les ungles així, no? Que és la forma més antiga, però abans d'Earless Cracks, que va ser el gran renovador del banjo, i havia Duffy Jenkins, van començar a tocar amb pues, i això el que et dona és, sobretot, més volum, perquè hi havia una època quan no hi havia amplificadors, no hi havia micros, no hi havia res, la gent, que això també... És molt interessant, inclús amb el flamenc. Hi ha un llibre que us recomano que ha sortit ara fa poc sobre Paco Lucía, no me'n recordo com es diu, però parla de Saviques, que és el gran guitarrista on ell es va... I Saviques diu que va tocar a la com es diu aquesta plaça de toros de Sevilla?
La Maestranza.
Va tocar, ja era un guitarrista consacrat, va marxar amb la Guerra Civil i tal, però li van fer tocar i diu, home, però és que la guitarra no se sentirà. No, és que, clar, en aquella època no hi havia. Doncs es veu que va tocar al mig de la plaça i es veu que també hi va dir, quan després de tocar va dir que tenia una acústica increïble, però va tocar la mateixa peça quatre vegades, perquè, diu, pel públic de davant, de la dreta i de l'esquerra, girant-se, no? Doncs hi va haver una època, que jo a vegades ho trobo també en músics d'avui en dia, que no tenen el que se'n diu vulgarment volum, no? Estan acostumats a...
No s'esforcen a projectar.
Exacte, projecció, que això és una cosa que és molt important en el bluegrass, no? És la projecció, o que vaig aprendre en el clàssic, no? I ara hi ha molta gent que ho arreglen tot pujant el volum. Diu, puja més volum. Doncs amb el banjo passa això, no? Hi ha aquestes pues metàl·liques que ajuden a fer arribar el so.
I bueno, amb els temes aquests que són així bluegrass i tal, com el tu vaig dir, a mi em sona, potser perquè som més o menys de la mateixa època, també sonarà a tu, a músiques de banda sonora com les de la sèrie Els Duc de Hazard, quan
fan
les persecucions de cotxe,
sí, correcte.
O la pel·li Oh Brother, coses així.
Exacte, sí, no, totalment. Aquesta música de bluegrass, bé, també abans quan deies, no, com t'arriba, sí que ho diem, el banjo és un instrument, més me'n recordo, ja et dic, jo tinc moltes bataguetes, podria estar aquí explicant, però fa molts anys amb una gent d'Olot que vaig estar tocant, vam estar un cap de setmana tocant, i el dissabte m'han arribat fins a les tantes, i al matí es van aixecar un parell de persones, m'ha dit, Lluís, diu, m'he anat a dormir i el banjo està al cap, horrible, eh? I no he pogut dormir, perquè és un timbre que no li agrada a tothom, entre cometes. Però què passa? Que quan els que ens entra, és que es queda allà, perquè és una música ràpida, moltes notes, a vegades la música no s'entén, també. Jo me'n recordo a Premià, doncs, fa molts anys van organitzar uns garrotins, una organització que es diu The Bolid, i em van dir, Lluís, vine amb el banjo i tal, jo tocava una melodia perquè la gent veiés, però em deien, és que no entenc la melodia, hi ha tantes notes, o sigui que és difícil, no? Llavors, però és això que dius tu, està molt relacionat això, al Duke de Hazard i tot això.
I parlant de bandes sonores, tu has fet bandes sonores.
Sí, correcte, bueno, i també he treballat a veure, no he composat, sinó m'han trucat perquè, a veure, una de les parts bones de tocar l'instrument a un país on no hi ha gaires banjistes és que tinc bastanta feina. I llavors, sí, vaig tocar una... Los Cronocrímenes, crec que me'n recordo, que va composar una alumna meva que era del País Baix, estava, me'n recordo, passant un estiu i això, i llavors també pel TNC també he fet coses i sí, la veritat que molt content.
Però, i tu que així, com dius que hi ha moltes notes i tal, requereix un munt de pràctica. Quant temps tens per practicar tant?
Home, mira, jo quan vaig començar és el típic que diuen, que per això vaig tenir lesions, però al principi doncs eren unes 8 hores diàries. Això era bàsic, sobretot quan estava barrejant, bueno, combinant la guitarra clàssica i tal. Ara que tinc 52, unes 4 hores són mínimes, com diu un Cristilli, per mantenir el que tens. Uh-huh. Perquè jo ara tècnicament, i sobretot quan parlem de Belaflec...
Estem parlant de mitja jornada diària.
Sí, sí, això és bàsic. Això, per mantenir, és per mantenir, no perdre. I, per exemple, hi va haver una època que vaig estar molt, molt, molt amb el violí, no? Perquè el vaig agafar. I dins el banyol tenia deixat, però quan vaig fer aquest contacte amb Belaflec i tal, arribes allà i veus gent de 18 anys amb un nivell increïble, que has d'estar... I a part que el banjo és molt difícil, és molt exigent. Tocar-ho d'una forma senzilla, entre cometes, és bastant accessible, però si vols fer doncs, tot això que et dic del flamenc, coses així, o repertori de Belaflec, exigeix molt. I amb Belaflec, que té actualment té 65 anys,
tu li preguntes les hores i és, actualment està tocant això, les 4, 5, 4, 5, 6. 5, 6. Sí, sí. O els grans, això si parles amb gent grans de la música clàssica, bueno, un instrument a un nivell seriós.
A mi em van dir, quan vaig estudiar, jo vaig estudiar piano, ah, i que l'anaves pujant i diu, cada curs que estudies és una hora més al dia. I
exacte.
Quan arribi 8, haig de fer 8 hores al dia, mare meva.
Sí, sí, no. Aquestes mítiques que es diuen 8 hores, les has de fer tothom. Després ja vas baixant. I jo sé que aniran passant els anys i llavors tocaré 2 hores, perquè també l'energia que tenim, et vas fent gran, ja no tens tanta.
Yeah.
Jo me'n recordo que abans era, m'ho menjava tot. Ara tinc molt de material per estudiar, però el cos em diu, tranquil.
Clar, és que quan a vegades fan les pel·lícules que ha sigut un i es posa a tocar el piano com aquell que sap tota la vida, dius, i a mi diuen, toca el piano, i dic, si no, per dir que com vols que toqui el piano.
Exacte.
Que me'n recordo ja.
Exacte. O, per exemple, el que se'n diu escalfar, no?
Exacte.
Dic, clar, per tocar depèn de quin... Jo, per exemple, també he triat aquest tema perquè m'agradava molt, però tinc un tema del disc que he gravat amb el Sikus Carbonell, que són palmes i banjo, que clar, si el vull tocar requereix que escalfi una mica abans, no el puc tocar així
en fred.
Exacte.
I parlant de fer moltes coses i pel·lícules i tal, també has fet actor de teatre?
Correcte, sí. Com he dit abans, el TNC va ser d'Eugene O'Neill, una obra ambientada als Estats Units, i llavors, perquè antigament havia ensenyat un actor a tocar el banjo, i perquè bueno, tenia molt paper i així, també pel TNC, i aquesta vegada em van trucar i diu, érem dos músics que hi havien d'haver tres músics, guitarra, el sueco, un gran actor d'aquí de Catalunya que tocava la guitarra, i també teníem un paper, era una obra de 3 hores, nosaltres sortíem a l'acte tercer i, no, al segon i al tercer, perdona, i llavors érem la banda, hi havia una granja i llavors tocàvem en una festa i va ser una experiència fantàstica.
Xulo. Bueno, del disc, quasi que he parlat dels temes més o menys destacables, i una cosa que el disc es diu 12 temps,
sí.
Hi ha 11 temes,
sí.
Però el 12 temps ve pel tema del flamenc, el compàs.
Correcte. Jo, de fet, avui en dia tots ens enganxem a YouTube, i per exemple aquest cap de setmana és que estava enganxadíssim a uns vídeos de guitarristes flamencs, que és que encara no entenc com fan, o també els cantaors, no? I a més quan comencen a picar a la taula, allò que comencen a... a mi em té... És increïble. I un li deia, no, és que una soleà, no? Claro, si jo te la canto així, és una soleà pura. Però si canvio, jo no veia la diferència. O sigui, llavors, els 12 temps és una forma acadèmica d'entendre, doncs, tot això, la boleria, la soleà i tal. I ens ajuda, però ells ho tenen innat. Jo penso que en el flamenc tota aquesta gent... són de petits i aquest ritme, perquè ja hi ha molts vídeos tutorials d'aquests d'això, així, tu com si camines, tal, no sé què, i trobo que és molt... O també vaig veure un vídeo que deia que hi havia com 100 pals, no? I que la gent, els bons, la gent que està molt ficada, sap diferenciar una boleria de Cádiz, de Jerez, de no sé què tal, hòstia.
Sí, és nivell.
Uf, trobo. I conforme em vaig endinsant, la veritat que és una música molt, molt rica rítmicament, és increïble.
En els temes, alguns es nota el que s'ha ensenyat abans, el detallet aquest.
Exacte. Sí,
però sí. El que més flamenc és l'Andajaleo.
Andajaleo, correcte. Sí. És el, en el que he fet jo, en el que es diu Alma, doncs, i això, i és com et deia, no? Passar una mica, transportar la sonoritat aquesta de la guitarra és molt difícil, perquè jo tinc 5 cordes, no? La guitarra té 6, però no, jo no tinc els greus, el meu greu és aquest. I a part, aquest joc de... hi ha una disposició d'acords que tenen ells que jo encara estic buscant de fer-la, i és molt difícil.
En el banjo, i en aquesta d'Andajaleo, què passa en el post-final?
Al final de tot, no. Bueno, és la 12, és la pista 12. Exacte. Sí, perquè molta gent sempre em deia... De fet, amb tots els meus discos... oficialment, com a Lluís Gómez, tinc 3. I llavors sempre hi ha una pista falsa. A mi sempre m'ha agradat posar pistes falses. I en aquest, llavors, quan fèiem la llista de temes, dius, hòstia, però hi ha 11. Dic, tampoc passa res, perquè hi ha 12. Per exemple, en l'anterior, que es diu 12 contes, també. Hi ha, crec que, 11 temes i hi ha una pista falsa. I en aquest, jo no sabia ben bé què fer, dic, escolta, què faig, no? Dic, gravo un tema, tal, i llavors està associat a l'Andajaleo, que l'acabem amb una falseta de Paco de Lucía, que es diu Gitanos Andaluces, i llavors pues, hi ha convidats, hi ha uns nens que s'escolta, com aplaudir, estem tot, simulem que estem tocant en directe,
vale.
Diu, muy bien, tal, clar, no sé què. És una paqueta enganyifa.
Vale, perquè jo pensava, sí, clar, si no hem fet en directe i està tot en...
Sí, sí, sí. Però molt ben vist, has escoltat el CD, això està molt bé.
Sí, clar. I amb Tardes de Juliol, que és el que estem ara, Tardes sí, de Juliol, sí. Hi ha una mica de... diferència dues parts.
Sí, bueno, aquest és un tema de Carol Durant, que és exacte. Un tema preciós. Ella té un projecte que es diu Soroll Blanc. Carol, si m'estàs escoltant, fa temps que et dic que has de gravar un disc, eh? Doncs ella va fer un projecte preciós, Soroll Blanc, amb uns temes fantàstics. I quan vam començar a tocar amb Flamenc Gras, abans també havíem tocat amb el meu trio, ella va portar uns temes i et dic, Carol, tens uns temes preciosos. I jo, quan estava fent la llista de temes, jo en aquest disc també he volgut fer alguns canvis. Anteriorment sempre havia fet tots temes meus, i en aquest no, en aquest vaig dir, no, vull que també la resta de músics aportin alguna cosa. I l'aportació de la Carol va ser aquest tema, que trobo que és preciós, fa referència al seu fill, el Pau, va néixer el juliol, i llavors les tardes ella diu que doncs, se'n recorda de com, bueno, d'aquestes tardes de calor, com picava el nen, no? I al principi que hi ha com un batec, que simulem amb el pizzicato del violí, doncs llavors ella el té pensat d'una forma, i llavors jo vaig afegir també una mica al final i al principi. Vale. I llavors té aquestes pinzellades diferents.
I també hi ha les balades que s'acosten més al bluegrass, com la que has comentat abans, que es canta en txec.
Exacte.
I la del Walk on Boy.
Walk on Boy, que és un tema clàssic del Doc Watson. I aquesta va ser una aportació de Londra, com a cantant. També en aquest disc he volgut posar cançons, que en els meus anteriors sempre eren instrumentals. Uh-huh. I llavors també per aprofitar i dir, bueno, escolta, són temes que tocarem en directe.
Bueno, ja anem acabant. Faràs concerts a casa nostra o s'ha d'agafar un avió per veure't?
Sí, la veritat que, bueno, també venim aquí amb això que diem d'un on és profeta a casa seva, no? La veritat que actualment és... està... Mira, i ara et podria dir, com a vegades veus a les entrevistes de gent, oh, sí, sí, no? Jo crec que moltes vegades la pregunta que molta gent li té por és quan et diuen... quins concerts tens, no?
Yeah.
Perquè si no tens concerts, com eres un perdedor, no? Doncs jo et dic, amb aquest projecte, la veritat que, primer, seria difícil portar el Rafael i a Londra pel tema econòmic, perquè llavors ja estem començant de casa a pagar uns vols, uh-huh. I llavors, clar, una presentació, ja et dic, no, aquí no farem, per exemple, aprofitant el RAS i el Bluegrass Camp, sí que vindrem per aquí i tocarem, però el que és una presentació no farem. La presentació oficial, entre cometes, és aquest estiu, a l'agost, a França. També, vale. anirem a Portugal, i el proper any ja tenim coses per anar a Holanda. Però aquí, bueno, no et sé dir si és una llàstima o no, però bueno, és la realitat. Jo també en tinc un programador que digui, bueno, Lluís, però jo faig tota aquesta despesa, qui vindrà? O sigui que també és...
Ja, clar.
Això també ve molt del sistema americà, no? Penso que moltes vegades aquí hi ha molta subvenció, que, bueno, per una banda està bé, però moltes vegades no es subvenciona a tothom.
Clar.
Això és una crítica. Però en els Estats Units no. Als Estats Units...
Allà ja t'ho corres.
Exacte. Als Estats Units és... Escolta, quanta gent vindrà, tal. I és així. I jo també soc conscient que si jo he d'estar... un promotor o he de llogar un teatre o alguna cosa, per exemple, amb la Carol, que som molt amics, ella m'ho diu, vale, sí, fem alguna cosa al CAT, que són 300 persones. Lluís, tu penses que pots omplir 300 persones? Ja li dic no. O sigui que ja tampoc... Ja no faig aquesta energia, no gasto aquesta energia ni poso un compromís a ningú, sinó que me'n vaig a fora. Que sé que allà...
I parlant de fora, tens un festival important a Europa.
Exacte. Llavors, que és el més gran, i allà... És molt curiós, no? Però allà estem anunciats com el supergrup europeu, no? Dic, hòstia, a casa meva no sap res, no? Però bueno.
I de les mil coses que fas, ja has comentat abans el campus que fas amb el Vela.
Sí.
Però també fas uns com a espècie de videotrucades que es diuen de flat.
Exacte, que és aquestes trucades amb el Vela Fleck, Toni Trisca. Clar, jo l'altre dia ho parlava amb un amic, no? Dic, hòstia, és que a mi quan vaig començar a tocar el banjo em diuen que estic parlant o estic rebent... L'altre dia mateix, bueno, tenia una consulta d'un micro i vaig escriure, tenim un grup, no?, de Flatheads, i dic, escolta, nois, que estic buscant un micro, i ràpidament ve la Fleck. Dic, hòstia, és que no m'ho creia. Dic, hòstia, és que ve la Fleck m'està contestant una pregunta que jo estic fent, no? I tot això ve d'aquestes trucades que fem setmanalment, sempre és el diumenge, i parlem de tot el que relacionat amb el món del banjo, perquè tornant a aquestes hores d'estudi, clar, és un instrument que està constantment en evolució. El violí clàssic, quatre estan més estudiats, però el banjo, i gràcies a Bela Fleck, jo me'n recordo la pandèmia dura, quan estàvem els 3 mesos tancats, ve la Fleck cada setmana, venia amb una cosa diferent, tècniques diferents. O sigui que ja, ja et diu una mica del personatge, no? D'aquesta ànsia d'aprendre, no? Però sí, sí, la veritat que...
El dia té 24 hores, 4 hores, sí. Això...
Sí, sí, exacte.
Com ho fas per fer tantes coses?
Bueno, jo he estat sempre bastant disciplinat, que crec que és...
Però et dorms.
Sí, no, no, no. I, per exemple, amb l'edat, jo dic... Mira, a més, ahir també hi ha una conversa amb altres músics, un deia que no podia dormir, però no, no, jo dormo. Jo el que sempre he estat és molt disciplinat. Llavors, sempre és una cosa que m'han dit, per exemple... Tinc una... d'alumnes que tinc i hi ha una alumna que té molta facilitat, però ara, per exemple, està... Maria,
clar,
si m'estàs escoltant...
És, clar, és professor també, o sigui...
Exacte, no, no, bueno,
no ho he dit, però...
Clar, no, has de viure, no? Dels bolos no es pot viure, però me'n recordo que en la música sempre diuen això, no? Diu, hi ha gent que té molta facilitat, vale? Però hi ha un moment que, si no tens constància a l'hora d'estudiar, això s'acaba. Jo, des de que... Jo me'n recordo ja amb el meu professor de guitarra, en Pere Pagès, m'ho deia, diu... Diu, hòstia, és un gustazo donar-te classes perquè si tu em dius, fes això, jo ho feia. Llavors, soc molt disciplinat, diu. I llavors, jo penso que una de les coses és organitzar-te bé el dia. Dic, vale, ara faig això, tot ben organitzat. Soc una persona també molt puntual i penso que potser també ajuda, no? Però a mi és... I ara actualment el que faig és, per exemple, rondes de mitja hora. No? Dic, faig mitja hora d'estudi, paro 5 minuts, faig estiraments perquè ara també hi ha dolors normals de l'edat. Però penso que l'organització és bàsica.
Doncs moltes gràcies, Lluís, per aquesta superentrevista.
Un plaer, jo penso, no vull dir res de la resta, però la millor que he fet de promoció.
Ah, moltes gràcies.
No, home, no, és que pots parlar tranquil·lament.
Bueno, i sobretot, moltes gràcies per venir tan ocupat.
Que, no, un plaer.
Tens aquest temps.
Bueno, i he de dir gràcies a la gent de Microscopi, que el Carles...
És un crac.
Que és un crac, són fantàstics, són els millors. Sí,
sí, sí. Doncs molt agraïts per la visita.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Fins aviat, que tingueu una bona música.